Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, amb l'increment de les temperatures propi de l'estiu, la gent gran es torna encara més susceptible als cops de calor, especialment aquells que pateixen demència. Per prevenir aquestes situacions, els professionals aconsellen mantenir els hàbits durant les vacances, visitar llocs familiars, cuidar tant l'alimentació com la hidratació, tot perquè durant aquesta època de l'any és comú que les rutines de moltes famílies canviïn. Però aquestes alteracions poden tenir un impacte negatiu en les persones amb Alzheimer. A més, les persones amb demència sovint tenen dificultats per recordar quan van beure per última vegada, per exemple, senten menys set i solen seguir una dieta poc variada. És per tot plegat que ja ens acompanya en aquest estudi de Ràdio Estel i de la caravana Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la Unitat d'Atenció Diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Montse, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, de seguida parlem del tema de l'estiu i de com acompanyar millor les persones amb Alzheimer, però abans, per qui no es conegui, ara ho deia, que formes part o ets responsable de l'infermeria de la Unitat d'Atenció Diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Què és AC Alzheimer Center Barcelona?
És una entitat sense ànim de lucre al servei de les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències i a les seves famílies. Nosaltres treballem des del 1995 amb el camp del diagnòstic, del tractament, de la investigació, la formació i la sensibilització. I n'hi ha tres unitats. Està la unitat del diagnòstic, està després el centre de dia i el que seria l'hospital de dia.
Ara en parlava jo, clar, sense coneixement de causa, però això segur, Montse, que m'ho expliques tu molt bé. És el mateix una demència que un Alzheimer?
No, hi ha diferents coses, hi ha diferents. Una cosa és una demència, no té per què ser una demència o un Alzheimer. Hi ha més coses.
Deia que les persones amb demència, i també les persones amb Alzheimer, sobretot les persones més grans, solen ser més vulnerables als cops de calor. Per què?
Bueno, de per si qualsevol podem patir un cop de calor, però que és evident, tenim la perspicàcia, no?, de beure més aigua o de, no?, valorar i fer canvis a la nostra vida per no patir-ho. En aquest cas, ells no poden fer-ho, entre cometes, no? Una de les primeres consultes que fas és la memòria, no? Per tant, no se'n recordarà de beure aigua o no se'n recordarà de baixar una persiana. Per tant, són més vulnerables i és important la supervisió de les famílies.
Precisament les rutines i els hàbits dels que parlava abans per les persones amb Alzheimer durant l'estiu deuen ser molt importants, no?
Sí, és la base del tractament, una rutina.
És la base del tractament, eh?
Bueno, en el sentit que, a part del medicament, no?, pues, es passen de fer sempre el mateix cada dia, no? La rutina, no? De pues, aixecar-me, vestir-me, o dutxar-me, vestir-me, esmorzar, o després pues, fes una petita activitat, ja sigui a casa o aquí al centre, no? O a passejar, o ajudo a pelar, el que sigui, tot són rutines, i això va molt bé, si relax, bueno, la intenció d'això és relaxar-los, costa agafar més confiança, es relaxen, de cara al cuidador té gestionat millor el temps, perquè sap que durant aquelles rutines, entre rutina i rutina, hi ha un temps, doncs aprofitem per fer altres coses o per organitzar, no?
Precisament.
I a part que totes aquestes rutines fomenten més l'autonomia de la persona.
Precisament per això et volia preguntar quines són les principals recomanacions que ens doneu des de AC Alzheimer Center Barcelona als cuidadors de pacients amb Alzheimer durant l'estiu.
Pues sobretot augment de la hidratació, que la hidratació ja pot ser la mateixa aigua, no?, o pot ser un gelat. És a dir, sobretot amb totes aquestes recomanacions també ens hem d'adaptar nosaltres al pacient. una persona pot beure un got d'aigua tranquil·lament, igual l'altra t'ho rebutja. Doncs pues li donem una gelatina o fem un gelat de fruites a casa mateix. Tota és adaptació, a part de donar la hidratació, pues controlar la temperatura de casa, no? En el sentit, pues baixem les persianes, tanquem finestres, o les obrim al matí i a la nit, durant el dia tancades. Si sabem que hi ha una part de la casa que està més fresqueta, pues farem la major part de la vida en aquella part. Evidentment, no sortir en hores on la calor es fa més forta. I si ho tinc que fer, pues mira, controlar llocs on estan tipus comerços, que estan fresquets. I la roba adequada, més lleugera, sobretot que fossin de colors clars, que reflecteixen la calor. Si podem tenir tovalloletes sempre mullades i anar-li passant, pues millor.
Aquestes són algunes de les recomanacions... Perdoneu. Són algunes de les recomanacions que dona Alzheimer Center Barcelona, però quines mesures heu implementat dins d'Alzheimer Center Barcelona per protegir els seus pacients de la calor?
Bueno, fer una hidratació. Mirem quan entren la roba que porten, si és adequada o no al temps que estem. Tenim aire condicionat. El menjar, pues, evitem que sigui calent.
Mira, t'anava a demanar més consells, per exemple, per mantenir una temperatura adequada en els espais on es troben les persones amb Alzheimer. Em deies, per exemple, a baixar les persianes, que sembla algo de sentit comú que normalment ni pensem.
Sí, exacte. Sí, són coses sí, molt senzilles.
Quan els expliqueu això a familiars cuidadors de gent amb Alzheimer, us adoneu que precisament són coses senzilles que no havíem ni pensat?
Sí.
Sol passar això.
Són coses molt senzilles.
L'alimentació també ajuda a prevenir els efectes de la calor?
Sí. L'alimentació, i sobretot la fruita i la verdura, té molta aigua. Per tant, és una manera... Com he dit abans, ens adaptem a la manera de ser de l'usuari. Igual no és capaç de beure's un got d'aigua, però millor li poses una amanida de cogombra i té aigua i se la menja. Vull dir, l'alimentació és fonamental. Ja et dic que el cogombra, el tomàquet, la cindra, el meló... Són aliments que tenen molta aigua.
Imagino que també una part molt important, si no la més important, Montse, és la supervisió mèdica, no? Que és clau en la prevenció de cops de calor en pacients amb demència.
Sí, és important que es valori o que se tingui en compte la medicació que pren, perquè hi ha medicaments que alteren o poden portar-nos un cop de calor, en el sentit que hi ha diurètics, no? Pues, hi ha molta eliminació de líquid, pues, per tant, hi ha que beure, evidentment, molta aigua. Tenim també medicaments que alteren el mecanisme que té el cos davant el cop de calor. Hi ha medicaments que augmenten la temperatura... i per tant és molt important si veiem que no podem controlar o no podem supervisar adequadament els nostres familiars de cara a mantenir una prevenció, doncs estaria bé mirar la medicació que tenen i fer consulta mèdica per valorar si és necessària o no aquella medicació o canviar-la per una altra.
Clar, jo crec que una persona amb demència o una persona amb Alzheimer trobo que deu ser bàsic en mantenir una activitat tant física com activitat cognitiva. Durant l'estiu, però això va bé? No va bé perquè millor deixar-los descansar perquè fa molta calor ara, com dèiem, o millor combinar les dues coses?
No hi ha que deixar-ho, perquè... una de les coses d'ells, trencar-li la rutina, provocaria millor ansietat o estrès. Per tant, millor mantenir-ho, evidentment, dintre de les necessitats, dintre del que veiem, no? Uh-huh. Per un dia que no facin alguna cosa, doncs evidentment no passarà res. Però quan marxen de vacances és aconsejable mantenir aquelles rutines. És a dir, és necessari que el cuidador marxi de vacances, això està claríssim.
Sí, eh?
És necessari.
Que descansi el cuidador.
És d'ordre mèdica. però, clar, aquestes vacances es té que adaptar a la persona també que cuida, no? Entonces, té combinat, no? Aquestes rutines, mantenir-les, però a la vegada, evidentment, clar, no, sense passar-nos, no? I provocar alguna cosa.
Precisament, mira, ara ens en parlaves i ara en parlarem del paper del cuidador, que jo entenc que és una de les figures més importants i més claus a l'hora de tractar un pacient amb demència o amb Alzheimer. Però em deies, encara que sigui estiu, va bé mantenir la rutina una mica a compte, tenint present sempre les altes temperatures, etcètera, etcètera. Però jo crec que amb familiars amb Alzheimer, i més si són familiars propers, ens trobarem moltes vegades en què la nostra persona gran que està patint Alzheimer és allò, ho exemplifico, ja sé que no es pot dir així mèdicament, però ho exemplifico perquè la gent ens entengui molt bé. Comencen a adoptar comportaments infantils, certs comportaments infantils. És veritat que algun dia que faci molta calor els hi proposarem de fer una cosa com una activitat potser no tan física però sí més cognitiva i no voldran fer-ho. Nosaltres què hem de fer? Forçar la situació o deixar-los estar?
Deixar-los estar. En principi no forçar perquè...
No forçar,
pots, pots forçar un moment, com no saps la primera resposta, no? Bueno, pues forço, però si ja veus que segueix aquella persona amb aquest no o amb aquest sí, no? En aquella situació que... Pues evidentment no hi ha que forçar. Potser al cap de 10 minuts li tornes a preguntar o a fer aquella acció i si no se'n recorda ja millor sí que ho fa. No forçar. És... Bueno, ho intentaré d'aquí a 10 minuts. Evidentment que si d'aquí a 10 minuts es torna a dir que no, doncs bueno, ho deixem.
Per tots aquells cuidadors que tinguin cura a casa seva d'aquests familiars amb demència o Alzheimer, abans en parlàvem, no? I em deies, Montse, que la hidratació és importantíssima, és bàsica. Per donar-nos quatre pinzellades de per què hem d'estar atents a tot plegat, però sobretot per com estar atents a tot plegat, sí que et voldria preguntar quins són els, o quins solen ser els símptomes de deshidratació o de cops de calor que els cuidadors hem de vigilar.
Pues en principi són l'augment de temperatura, el mal de cap, les nàusees o vòmits, la somnolència, respiració així agitada i cardíaca, freqüència cardíaca alta, inclús arribar a les convulsions.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Per tant, és més greu del que solem pensar,
sí,
eh?
Sí. No és una cosa potser que veiem molt sovint, no? Però quan passa, doncs sí, pot arribar a morir la persona.
Deia que volia parlar dels cuidadors per tenir-ho present, Montse, i per posar-ho de rellevància. Fins a quin punt és important, és cabdal, la figura del cuidador amb una persona amb demència o Alzheimer?
És bàsica, és el 100%. Una persona amb demència no pot viure sola, depèn d'algú 100%. Entonces, és superimportant que estigui... Bueno, no format en el sentit, però que sàpiga cuidar i cuidar-se, sobretot. Si no es cuida el cuidador... I cuidar-se no vol dir menjar bé, sinó sortir i el que haga falta, perquè cuidar una persona amb una demència...
Això ho hem de tenir present sempre, eh? El cuidador té tot el dret del món a divertir-se.
I tant.
Sí, no?
És que forma part per poder cuidar. És que passa que potser venim, no?, d'una altra generació, més enrere, que era cuidar i no hago nada, no? I cuido el pare, el marit o el qui sigui, però hem canviat i... No pot ser, també hi ha que viure el cuidador.
La figura d'un cuidador, Montse, sempre és millor que sigui un parent proper a algú que contractem de fora?
Jo crec que el cuidador té que cuidar, ja sigui familiar o sigui un cuidador. Nosaltres tenim de tot, hem vist de tot. El cuidador, la qüestió és que sigui... És que potser entenem de cuidar pues això, viure amb aquella persona, i no té per què ser així.
No té per què ser així,
no té
eh?
Que per ser així, potser estàs cuidant, perquè has contactat algú per cuidar aquella persona. I és el que parlem, per cuidar, que cuidar-se, pues una manera millor de començar a cuidar-me, pues de moment contracto algú, el té, no? Està amb aquella persona les 24 hores, les 12 hores, el que... I jo, de moment, pues, bueno, vaig cuidant, però d'una altra manera. Quan arribi el moment, pues, igual canvia la situació, no? Però jo crec que l'important és cuidar. És igual que sigui el familiar o la persona que contractis.
Ara que parlem de cuidadors, Montse, quin suport brinda fer Alzheimer Center Barcelona als cuidadors principals durant l'estiu?
Suport... Bueno, el que faig jo el dia a dia és suport les 20, bueno, 24 hores, evidentment no, perquè tenim un horari, no? Però treballem en WhatsApp, estem totalment connectats amb ells per qualsevol cosa, consulta, ja sigui ara pel cop de calor, ja sigui per una consulta de neurologia, ja sigui pel que sigui. Estem al 100%, correu, WhatsApp...
Per tant, els cuidadors, Montse, poden acudir a ACE per obtenir més informació, més suport respecte a l'atenció de les persones amb Alzheimer durant l'estiu?
Sí. Nosaltres, ja dic, des de part del centre, jo estic a la centre de dia i hospital de dia, i portem, es truquen quan volen, tenen el WhatsApp, ja dic, tot l'horari obert, i qualsevol consulta estan oberts. Estem oberts, vaja, per solucionar aquell moment la consulta.
Ara em deies, jo estic a la unitat d'atenció diurna a ser Alzheimer de Center Barcelona. Com funciona aquesta unitat diurna? És a dir, els pacients amb Alzheimer i amb demència hi van unes hores, després tornen a casa... No. Com funciona això?
Hi ha un horari que és de 10 a 6... hi ha places públiques i privades amb dret a dinar, i els usuaris, la primera part, que és el matí, és on està la classe ja més forta de cognitiva, així fan tallers i després fan psicomotriu, i la tarda ja és més lúdica, hi ha també activitats però ja són més lúdiques, i n'hi ha horaris de tot el dia, mitja jornada, més o menys.
Això depèn, suposo que depèn de com les famílies s'ho puguin muntar tot plegat.
I com hi ha diferents contractacions, doncs cadascú agafa el que més li va.
I ara sí, per últim, Montse, si algú ens està escoltant i diu, ostres, jo em vull posar en contacte amb la gent de Alzheimer Center Barcelona per poder portar el meu familiar, etcètera, etcètera, suposo que teniu web?
Sí. Poseu a la web de Alzheimer Center Barcelona i ni allà ni en els telèfons on podran contactar amb la unitat.
Telèfon que trobem al web de la Fundació ACE Center Barcelona, que ara, mira, us el dic precisament, el de la unitat d'atenció diurna, que és el 93-444-1024. 93-444-1024, i ells us facilitaran tota aquesta informació que ara parlàvem amb Montse Vergés, responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. Montse, de veritat, un plaer parlar amb tu de tota aquesta qüestió, que és importantíssima, parlar-ne durant l'estiu, i que moltes vegades ens oblidem, i més durant l'estiu, perquè pensem més en altres coses que en cuidar els nostres familiars.
O fem com una tonteria, però és algo serio.
Moltes gràcies, que vagi molt
bé. A vosaltres, la veritat, sí que...
I'm
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Això ressona.
Esteu tots molt creatius amb el tema musical.
És veritat.
Esteu tots és veritat. Molt...
Mira, ho has vist o no?
Què ha fet la Eva?
Mira, torna a fer Eva.
Eva, a veure.
Mira,
fa breakdance la Eva.
Fa breakdance en la... Breakdance? Conforme... A la sintonia de...
De Capravo.
De Capravo.
Conforme compte, eh? Fa anys, és més... Té el cartílag més flexible. Una cosa meravellosa, la Eva Cervera. Eva Cervera és una persona de gran cartílec. És un piropo que no havia fet mai a la vida
no,
i
no,
crec
eh?
Que té bastant...
Té sentit.
Sí, té sentit sí. I és maco.
Busqueu una persona amb molt cartílec, busqueu la cap de xarxes de Radio Estel.
Ja cartílec flexible.
No, evidentment.
Cartílec de qualitat.
No,
escolteu, Capravo.
Voleu un bon cartílec?
Aneu cap a Capravo i trobeu... Escolta, un cartílec a la gallega...
Boníssim.
Segur, perquè tota... Ah. Mira, l'altre dia...
Aviam que és l'orella de porc.
Perdona't que et digui. Què? L'altre dia vaig tenir ocasió de demanar o pop a la gallega, que eren 20 euros el plat, o orella a la gallega. I total, si sap igual el pop a la gallega que l'orella a la gallega, que qualsevol cosa a la gallega.
Sí.
Sap
sí.
Igual. Joan, fes-me cas.
Jo sempre et dic que
qualsevol
sí, ja ho saps.
Qualsevol cosa a la gallega, un mòbil a la gallega...
Mòbil a la gallega.
Uns auriculars a la gallega, tot el dia. Bueno, Capravo, si
vinga.
Voleu fer alguna cosa a la gallega, trobareu els ingredients a Capravo.
Segur.
Supermercat de confiança, supermercat de barri urbà, supermercat de 65 anys d'història, meravellós. Tenim una cistella preparadíssima pels nostres oients, farem el sorteig divendres. En el nostre Last Dance de la temporada.
Uh-huh.
Serà fantàstic i meravellós. Acabarem per tot lo alto, ja ho veureu. I com cada dia tenim una pregunta per jugar amb vosaltres, una pregunta que avui, després del viscut a Irà, a Madrid, va per aquests derroteros.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
No sé si estàs d'acord amb mi, Rafa, però...
És la tercera vegada que sona? Jo no tenia intenció que sonés tant.
No, però sona molt bé. Luis de la Fuente?
Sí.
No té una mica veu de... Jo ho pensava l'altre dia, eh? Mm. I ara li demanaré al José que ens la tiri des de l'inici. No té una mica veu de Luis Aragonés? Mira.
A veure.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
Molt ben pillat, eh?
És una mica Luis Aragonés, eh?
Ganar, i volver a ganar, i ganar.
Sí.
Míreme a los ojitos. Li deia Romario, Luis Aragonés.
Sí, que ella veu angulada.
Tens raó, eh? Tens raó.
Sí.
Ara que ho has dit, és que realment sona molt a Luis Aragonés. Sí. Mira, corre un vídeo per les xarxes, ja te'l passaré, Joan.
Ai.
Que és aquests doblatges que fan quan el rei entra al vestuari i
saluda. L'he vist ahir la nit, el vaig veure.
És increïble.
Mira, encara estic rient.
L'he vist com 15 vegades i cada vegada que el veig em descollono viu, perquè aquest, i aquest tio és ha boníssim. Fet uns quants doblatges d'aquests i són tots meravellosos. Jo sí, igual és el tercer o quart que veig, però clar, sempre és quan entra el rei o algú. Exacte. Sí, al vestuari, sí, sí. No ho fa en altres circumstàncies.
Molt bo, és molt, molt, molt bo.
Doncs és que és, bueno, sí, és igual, busqueu-lo, doblatge rei, no sé com el trobareu.
I saluda a Carvajal, diu Tanto arriba a España, Tanto arriba a España, que ja està al lado de Dinamarca.
No subáis tanto a España, que ya está al lado de Dinamarca. Pero ya muchísimo. Y bueno, me falta el hermano de las Williams. Que bueno, se estará quitando los gusanitos que tiene el pelo, que eso tiene... Luego,
es muy bueno, es muy
bueno. Y fauna... Bueno, es que ya en moltes. Porque saluda a... Saluda a Laporte y digo... ¿Me entiende lo que digo? Como es Frank, como es Frank, ¿eh? Digo, sí, sí, no, no sé qué. La R le sale muy bien.
No, no. Muy bien. También saluda, no sé quién es, que sí. Saluda, que digo, hazme de Peaky Blinder.
Ah, sí. Otra vez te ha salido mejor.
Si sí, podeu buscarlo para la xarxa, porque...
Me sé de memoria.
Mira, farem una cosa, Rafa. Si pots...
Ah, trec l'àudio.
Treu l'àudio i el posarem al final del programa.
Perfecte, em fas
perquè
feliç.
Val molt la pena.
Em fas feliç perquè jo tenia la intenció i pensava, igual no és massa... No, no, però ho farem,
no,
farem.
No,
val la pena.
No, tampoc diu cap bogeria...
Alguna. Però és igual, amb molt bon gust, diguem, que ho fa amb prou bon gust.
No llames tanto a mi hija.
No llames tanto a mi hija, que és pequeña aún, li diu a Ferran Torres, saps? Y el otro le digo que bien la xur, que bien la surra. Tiene una gran selección. Pero después un remata muy bien. Bueno, entonces yo estaba hablando de la pregunta del día, escoltant a Luis de la Fuente cantant amb Patxi Salinas,
que es
van treure de la màniga. Van actuar diversos artistes, molts d'aquests moderns, ahir a la celebració, jo no conec a ningú, excepte Aitana, que va sortir Aitana, que sembla ser que és muy española y muy españoles, Aitana. I després se'n van inventar aquest duet de Patxi Salinas i Luis de la Fuente. La pregunta era: en quin moment de la vostra vida heu fet més el ridícul? He tingut la sensació que heu fet més el ridícul.
Tu l'has dit abans, eh?
Jo l'he dit abans, tu no has participat, la Vallès també ens ha explicat un moment que era una obra de teatre, etcètera, sí, etcètera, i tal. Tu t'has ve al cap algun moment de màxim ridícul?
Segur, amb un karaoke. Segur.
Sí?
Sí.
Però karaoke està com acceptat, Joan. Bueno, tot el karaoke ja vas...
Fer el ridícul
sí,
igual.
No, però... No, home, no. Jo crec que no. Jo crec que el karaoke sí que es fa el ridícul, però com fa tanta gent, una mica...
Jo segur que tinc algun moment radiofònic, segur, eh?
Home, sí.
Que és
sí,
una fotuda de potes d'aquelles maques.
Jo tinc algun mític dels meus inicis, que jo tinc, sí, encara sí, riu, sí. Ferran Capdevila.
N'estic segur.
Riu. Mira, hem tingut alguna resposta? Hi ha alguna?
Vinga, va. Rapidíssim, que ja tenim els convidats aquí,
eh? Ah, perfecte. Bueno, doncs te la dic al final del programa, no?
Sí?
Més als oients. Si voleu més respostes, 663-99-30-62, 663-99-30-62, i divendres sorteig d'una nova cistella.
Escolta'm, anem rapidíssimament, molt, molt, molt breu a publicitat, perquè de seguida en aquest estudi, és que, clar, és flipant, eh? Luis Bermejo i Adrián Ozores.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei.
Ep, ep. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
A tu pera, a tu pera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mira tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu pera siempre al laberinto.
Ui, espera't, no, ja ho començarem diferent, això. Luis Bermejo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos? No, pues... es que te estaba escuchando que la cantabas. ¿Qué te atreverías un poquito?
No estoy muy bien de voz, ¿eh?
Junto
no...
a Adriana Ozores, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana. ¿Os atreveríais un poquito
Venga,
a cantar?
Claro, sí.
Es que sale un momentito de la película y es preciosa. Pujan, pujan la cançó. Que no mirase tu
sol. Que no llamase a tu puerta.
De noche.
La piedra de tu calleja.
Yo me uno, ¿eh?
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera.
¡Vámonos! Ai, com són, sisplau. És que Norbert, escrita i dirigida per les debutants Sonia Escolano i Belén López Albert. És una pel·lícula que mostra el que passa quan ens atrevim a ser qui som, inspirada no només en una història real, no, en una no, en moltíssimes d'elles. La pel·lícula vol inspirar també la realitat de tantes altres persones. Una comèdia àgil, amb molt d'amor i amb molt d'humor, que s'estrenarà als cinemes el proper 25 de juliol. Abans, però... us en volem fer quatre pinzellades a la caravana i és per això que ens acompanyen, com ara els heu escoltat, els dos actors que protagonitzen aquesta pel·lícula, com Adriana Ozores i Luis Bermejo, i és un plaer d'avui tenir-los a la caravana de Radio Estel. Una pel·lícula, decía, viendo esta película, tiene una pinta que debe haber sido un rodaje intenso, pero muy divertido, ¿no?
Has dado una gran clave,
¿sí?
Lo de intenso. No, bueno, hoy en día es cierto que los rodajes tienen esa cosa frenética, ¿no? De cumplir tiempos y etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido intenso como promete esta película, así que estamos tan contentos.
Sí, ha sido muy intenso, muy divertido, muy juguetón también y lleno de bueno, muy muy loco, muy muy por para mí ha sido por momentos como era como muy muy esquizofrénico, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Porque empezaba siendo Norberto a las 8 de la mañana, a las 12 era Norberta y a las 4 volvía a ser Norberto, ¿sabes? Entonces era muy loco, pero ha estado muy todo esto muy arropado, muy no y muy muy como decías muy muy divertido y no sé, muy vital y haciendo algo que cuya aspiración es reivindicar la tribu, reivindicar lo comunitario, reivindicar el amor, reivindicar la ternura, conceptos que nos hacen más humanos, hacer esto, participar de esto ya es un disfrute.
Me parece genial lo que estás diciendo, Luis, porque te decía, nada más entrar en este estudio, te decía, es una película maravillosa porque trata todos estos temas que nos decías, más el tema de la transexualidad, con un amor, con un cariño que se desprende desde la pantalla, que es brutal, y supongo que la intención era esta, ¿no?
Claro, eso está ya en guión, eso está en el alma de la guionista, de Sonia Escolano, porque es algo que ella ha vivido, lo lleva en el ADN, es su comunidad en un sentido, entonces tiene mucho conocimiento de alma de lo que es todo esto, y nos lo ha trascendido a todos los actores y ha trascendido en la película, sí.
Uh-huh. Luis, ¿cómo te has preparado para un personaje como este?
Bueno, yo creo que todos, o gran parte y en esta sociedad en la que estamos, mucho más, somos muy disfóricos, ¿no? No estamos muy contentos con esto que tenemos como cuerpo, como mente, y estamos muy, tenemos la espiritualidad muy cercenada. Entonces he apelado a muchas cuestiones mías, sin olvidar que en su día, cuando yo hablé con Sonia, pues también le hablé de ese gran filósofo que es Paul B. Preciado, que tiene libros hermosísimos, y uno de ellos se llama Disforia Mundi, ¿no? Uh-huh. Que trata justamente de esto que te hablaba, de lo disfórico que somos, ¿no? Creo que empieza el libro diciendo me consideraba loco o sentía que estaba loco, ¿no? Es alguien que ha hecho, que hizo la transición de Beatriz Preciado a Paul B. Preciado. Uh-huh. Esto fue un referente para mí, como ha habido otros referentes. Lo principal en una película es estar rodeado de un equipo tan maravilloso, tan prodigioso, que, bueno, que posibilite que el hecho creativo suceda, y además con una directora que dirigir, como hablábamos, es un arte político, como directora como Sonia Escolano, que es una gran hacedora, junto con Belén López, que luego se incorporó, y este equipo maravilloso de Imposible Films. O sea, no sé, creo que serán todas las circunstancias para que esto suceda, ¿no?
Ayer veía la película, les decía a los oyentes que se tendrá que esperar al 25 de julio a ir al cine y a disfrutar de una película como esta, porque creo que la palabra es disfrutarla. Pero veía la película, Adriana, y pensaba, ¿cuántas Marías quedan todavía en este país, ¿no? Que quieren entender muchas cosas y a veces cuesta.
Claro, cuesta.
Y hace falta decirlo, mucho. Ya está, y no pasa nada, ¿no?
Claro, cuesta mucho, ¿no? La frase que lo decía antes a tu compañera, la frase de clave de María es, no sé qué tengo que sentir. Pero en esa
es preciosa esta frase.
Claro, esa está llena de vulnerabilidad y de verdad, esa frase, ¿no? Y de esperanza. Quiere decir, estoy en este lugar. Cuando uno se muestra con esa vulnerabilidad, es una apertura hacia lo posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la grandeza de este personaje, que teniendo una estructura muy clara, por todo, por educación, por circunstancias, por amor, porque tiene muy claro que ama a este hombre, ella es capaz de cambiar y de cuestionarse y todo en su vida.
Eso es lo maravilloso de esta película, ¿no? Que muestra la disforia de género, pero también cómo va afectando a los distintos personajes, porque no solo afecta a la persona afectada, digamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, cómo todo eso se...
Cómo transforma, sí, la comunidad, ¿no? Que decías, Luis.
Exacto, que estamos hablando, es muy, muy interesante lo que dices, porque estamos hablando de un viaje de transformación de una persona, pero en realidad transforma a toda esa comunidad, a todo ese colectivo a ese barrio, ¿no? A ese barrio aquí del Carmelo, que lo rodamos aquí en ese barrio, que te ha de sonar un poco.
Hombre, poquito.
Y bueno, pues eso, y toda esa transformación, coloca a todos.
Y toda esa ruptura y esa transformación, y llega la nieta de 17 años y es la que nos educa a todos los mayores.
Absolutamente.
Y la que nos educa y la que le escuchamos. No decimos quita de ahí, sino al contrario, reconocemos la sabiduría y el conocimiento que tiene esta gente que lo lleva ya en el ADN, lo tiene ya incorporado, y son los que nos están educando.
Mira, Adriana, es tan importante lo que me estás diciendo, que estaba pensando, vivimos en una sociedad, no digo solo en España, en el mundo, vivimos en una sociedad adultocéntrica, por decirlo de alguna manera.
Como diría Paul B. Preciado, vivimos en una sociedad farmacopornográfica. No, hace invocaciones lingüísticas que son maravillosas.
No, pero muchas veces, ¿no? Escuchamos a la gente que tiene 16, 17, 18 años, ¿no? Y pensamos, se están formando su opinión. Y no, en esta película, como decía Adriana,
claro,
aprendes.
Claro, claramente.
De la gente de 17 años. O sea, si tienes dos dedos de frente, va a haber muchas cosas que tú digas, bueno, te falta cocerte, pero otras dices, ah, no, ah, que me está formando a mí. Ah, perdón, claro.
Es impresionante.
Sí, es precioso.
Hace poco creo que fue una periodista que me dijo, oye, yo he aprendido una palabra que ya me va a acompañar para siempre, aparte de tu nieta, que es fluir. Fluye, ¿sabes? Entonces esa palabra es en sí misma ya te lo está contando todo, ¿sabes? Fluye, abuelo, fluye, ¿sabes? Sí.
Me da muy bien esta palabra para preguntaros, porque, claro, jo vull de reconèixer, i el li deia a l'equip, vull de reconèixer que estava una mica nerviós. No tots els dies tens gent de la talla de Luis Bermejo i Adriana Ozores a l'estudi de Radio Estel, que és un autèntic luxe i una autèntica meravella. Però és que, a més, aquesta pel·lícula hi són, i fent paperassos enormes, Mariona Terès, Maria Romanillos, Adelfa Calvo, Carme Balaguer, Maria Lanau, Ramona Aguirre, Xavier Daltell, César Tormo... ¿Cómo ha fluido esa relación? Y por eso decía que me iba muy bien la palabra. ¿Cómo ha fluido esa relación entre todos los actores y actrices de la película?
Bueno, ha sido un... Tú los has nombrado... Y se nos queda en el tintero, pues, por ejemplo, el que ahora no me acuerdo de su nombre, un actor maravilloso también, que es el que regentea
sí.
la la estación de servicio que era al principio.
Sí.
Son todos los actores y todo el equipo son maravillosos. Habría que destacar a todos y cada uno de ellos, todos los equipos de dirección, de producción, en mi caso todavía más los de transformación, voy a decirlo así, de maquillaje y peluquería, porque posibilitaban cada tarde, ya te digo, Norberta, o sea, es que era un viaje muy loco también para ellos. O sea que, bueno, pues es un colectivo de gente, es una familia, ¿no? Es una familia.
Y luego la aportación por parte de vestuario, por parte de maquillaje y peluquería, ¿cómo han entendido el idioma de la guionista y directora también, de las directoras, cómo han entendido ese idioma? ¿No? Porque podían haber luchado hacia otro lugar más estereotipado, menos dignificado, y han tendido a una cosa más auténtica, verdadera, ¿no? Y sí.
Déjame hacerle un piropo a la gente que ahora decíais, ¿no? De vestuario, de maquillaje, etcétera, etcétera. Y a Luis, que escenas de la película, que estás guapísima.
Guapísima.
¿Sí o no? Sí,
me encanta.
Así que es. Es que es así.
Está guapísima.
Me encanta que
y
digas
ya está.
Eso.
No, y lo que es.
Sí,
lo que es.
Sí, sí.
Es así.
Llegaron a decirme, en el rodaje, que, oye, es que me pones. Es que me llena de... Me honra.
Buenas piernas, con esos tacones, guapísimo.
Oye, muy bien.
Guapísimo. Sí, sí, sí.
Bueno, os tengo que confesar que ya nos probamos, ¿te acuerdas? Algo que hemos comentado durante los ensayos. Yo me fui a unos grandes almacenes y me compré unas braguitas que me había olvidado el color
coral.
Y unas braguitas y un sujetador, y hice a petición de Sonia Escolano una acción performática en uno de los ensayos que fue maravillosa.
Gloriosa.
Ahí era, sí, ahí me di cuenta que, bueno, que tengo un pecho que no está nada mal, del que me siento orgulloso. Y bueno, pues muy, sí, es verdad que es muy... Creo que lo hetero no juega demasiado, ¿no? Es poco juguetón. Así que desde aquí a todos aquellos heteros que lo estén escuchando, tenemos...
Menudo culo, cuidado. Esto hay que decirlo alto,
no,
¿eh?
Por favor.
Una cosa de...
Menudo culo, menudas piernas.
Todo.
Luis, ¿cómo es el primer día que tú te ves?
Cuando debió ser ese primer día... Sonia nos hacía fotos en los ensayos y yo empecé a sentirme que bueno, que esto iba en serio justo cuando las escenas, nos teníamos escenas de cama con Adriana, y cuando Adriana y yo estábamos ejerciendo claramente de pareja de hecho, ahí empecé a sentir que me lo creía, ¿no? Y cuando además en algunos ensayos Sonia me pedía también de improvisar acerca de qué sentía este Norberto Luis, ahí empecé a creérmelo. No olvidemos que Sonia viene del teatro y viene de esa formación de búsqueda de introspección también, y de...
¿Os ha ayudado a vosotros dos permitirme que lo diga así, pero dos fieras del teatro español?
No, tanto como fieras. Sí. Ella es una fiera.
Nos ha ayudado, yo qué sé, pues nos ha ayudado a entendernos energéticamente. Luis y yo podemos estar en una cena hablando y luego nos miramos en el set y las cosas pasan. No sé, eso es magia.
Traspasa, ¿eh? Ese matrimonio traspasa,
es que
la pantalla.
Es así,
¿eh?
Es que nosotros así lo hemos sentido.
Sí, y sentíamos, teníamos, compartíamos dentro de la planificación. Compartíamos también, y también lo bueno es que luego aparte llegábamos a casa, nos llevábamos el trabajo a casa en el buen sentido, porque vivíamos en el mismo edificio aquí en Barcelona, en un sitio estupendo, y luego, bueno, pues es verdad que también compartíamos nuestros...
Y luego pasan cosas, que es el hecho creativo, ¿no? Que son tan bonitas, ¿no? Porque de repente el personaje de Norberta se hace más femenino, delicado, y el personaje de María toma el rol más
rudo, ¿no?
Más rudo, masculino. Ella es un destornillador, ella es un... ¿Sabes? Y eso no... O sea, fue surgiendo, ¿no?
Decía que se hablan de temas delicados en una película como esta, y que lo hace con mucho amor, con mucho cariño, pero sobre todo, aunque haya momentos dramáticos que los hay, lo hace con mucho humor. ¿Cómo de importante recurrir al humor para tratar temas como estos?
Bueno, el humor ayuda a esclarecer todas las verdades. El humor entra como la música, te defiende del miedo y te da luz, te explica muchísimo más rápido, de una manera más inteligente que cualquier otra, desde mi punto de vista. Totalmente. Que cualquier otra cuestión, sin negar que hay otras, bueno, pues hay otros géneros o hay otras que también por los que también se profundiza, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el humor,
claro, la inteligencia del humor es que tú en un drama de entrada estás protegido, me va a doler, voy a sufrir, voy a padecer. No, entonces la inteligencia del humor es que tú estás abierto y te la cuelan como
te desmontan.
Claro, exacto, claro. Es estupendo.
No, no, y para afrontar esto, aparte de lo necesario que es alguien a tu lado, dirigir, aparte que lo que hablábamos, que es un arte político, también es como de un director, una directora es como una comadrona, ¿no? Que uh-huh. ayudan a hacer un niño.
Totalmente.
Y está ahí, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos tenido
tenido muchísima uh-huh. suerte. Es tan suma. Claro, y además pasa una cosa, ¿no? Tú de repente te encuentras con, en este caso, la parte más técnica, digamos, la llevaba Belén, uh-huh. y la parte más actoral la llevaba Sonia, ¿no? Y de repente te encuentras con una mujer tan, para mí, joven, y de repente ves la capacidad creativa que tiene en un chispazo. Con el recorrido que yo tengo, cuando reconoces eso, ostras, tú te entregas, dices, hostia, aquí hay talento, joder, ¿no? Y resolvía en un segundo algo con inteligencia y con chispazo creativo, ¿no? Para mí eso, a mí me rinde eso, rinde.
Esos ojos vibrantes, brillantes, no sé, telúricos, no sé, y están, sí, te provocan mucha empatía, y esto va también de ser empáticos, ¿no? Uh-huh. Y te ayuda a sacar adelante cualquier
y confiar, cualquier
trabajo. Sí, a confiar. Uh-huh. A confiar. Este trabajo es de confiar, claro, uh-huh. sí. Sobre todo de estar muy relajado con lo que estás haciendo, porque a veces, no, hay que estar atento, sí, hay que estar atento, pero sobre todo relajado. Este trabajo de actuar tiene que ver con la relajación, se conecta mucho con la relajación. Creo que cualquier otro trabajo, también el tuyo, el de periodista, tiene que ver con la relajación. No solo todo sale mucho más fluir.
Precisamente.
Sí.
Lo decía antes también, que en esta película se exhiben otras modalidades de vida de las que ya estamos acostumbrados a ver como sociedad, pero no en la pantalla. Uh-huh. ¿Hacen falta más películas como esta?
Yo creo que hacen falta, o sea, películas como esta, porque contrariamente a lo que nos enseñan, ¿no? Entienden que la humildad es más baja autoestima, y cuando se entiende la humildad como una posibilidad creativa y un lugar y un punto de partida, a mí me parece que eso es gloria. Y desde ese lugar se ha hecho esta película, empezando por todo, guión, dirección, actitud de los compañeros. Yo quería retomar un poco lo de los compañeros, ¿no? La actitud que han tenido ante Sonia, ante la directora, que muchos no la conocíamos, ¿no? Y es esa confianza, ¿no? Esa confianza, ¿no? Esa actitud, en el sentido tan bonito de la palabra, de humildad, que quiere decir la condición del eterno aprendiz, ¿no? Y esa me parece lo más inteligente, si quieres ser un creador.
Sí, yo reivindico desde aquí también, como dice Adriana, a los actores y actrices. Es verdad que, imagínate, yo de pronto, o sea, aparece César Tormo, que es el que hace mi hermano, uh-huh. y me ve vestido de Norberta. Entonces, tiene que haber tenemos que estar en un mismo código, ¿no?
Claro.
Tiene que haber sinergias, tiene que haber confianza, complicidad. Y en ese sentido, todos los actores y actrices y desde aquí reivindico a los actores y a todas las actrices de esta película. Hemos estado a una.
Estáis espectaculares todos, de verdad. No quiero terminar esta conversación sin preguntaros dos cosas. La primera, esta película se estrena el 25 de julio. ¿Cómo os gustaría que saliera la gente del cine después de ver una película como esta?
Pues a mí me gustaría, como he hablado con tu compañero cuando nos ha recibido aquí en la radio, de buen humor. Sabes, que sales de buen humor, de buen rollo, de buen talante, con buena onda, diciendo, hostia, pues es posible entendernos, es posible la empatía, es posible, porque la empatía va a drenar toda la ansiedad y la desesperación en la que estamos.
Es eso, ¿no? Es la sensación de salir con buen rollo y decir, ¡ah, que es posible! ¡Ah, que nos podemos entender! ¡Que lo bueno también es posible! ¿No?
Y ahora sí, no quiero terminar, nos queda un minutito, pero yo creo que lo hago más como que caigo rendido a vuestros pies siempre que hacéis algo, tanto en el cine como en el teatro. Adriana, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues en este momento estoy con un proyecto de teatro bonito que seguramente saldrá dentro de un tiempito, pero con una directora que empieza como guionista en televisión, que se llama Lucía Carballal. Y bueno, estoy con muchas ganas.
Te esperaremos en Barcelona, Adriana.
Es que viene a Barcelona.
Qué bien. Luis.
Quiero venir a Barcelona también con teatro. Yo voy a redescubrir un texto maravilloso con Malena Alterio que se llama Los que hablan, en el Teatro del Barrio, ese teatro tan revolucionario como la ciencia atómica. También he producido mi primer corto, Patos, de Andrea Noceda con Encanta Films, una productora que nos ha echado una mano. En fin, y también estoy preparando otro. Acabo de trabajar con Javi Gutiérrez con el traje. En fin, no me quedo. No me